Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Alguns guàrdies civils han declarat avui en el judici per l'1 d'octubre al Tribunal Suprem. Un d'aquests agents, sense identificar el seu nom, ha elogiat l'actuació dels Mossos durant l'escorcoll del 20 de setembre a Rubí. Un altre ha afirmat que des del govern es van demanar 11 milions d'euros a la Xina. Canviem de qüestió. El govern espanyol ha rebutjat avui el canvi de la pancarta de la Generalitat amb un llaç groc per un altre amb un de blanc i ha assegurat que actuarà amb molta determinació a partir del que ordeni la Junta Electoral Central. Pedro Sánchez s'ha referit a aquesta qüestió quan ha arribat a Brussel·les aquest migdia per assistir al Consell Europeu. El president del govern espanyol ha remarcat que les institucions són de tothom i ha avisat als independentistes que no les poden patrimonialitzar. El Partit Demòcrata i el Partit Nacionalista Basc no concorreran units a les eleccions europees del 26 de maig, tot i que asseguren que mantindran una col·laboració postelectoral en defensa de les nacions basca i catalana. Segons han informat en un comunicat, les dues forces polítiques buscaran de forma conjunta solucions al problema no resolt, diuen, en el que és l'encaix d'Euskadi i Catalunya tant a l'estat espanyol com a la Unió Europea. Recordem que una dona de 92 anys i el seu fill de 68 va morir ahir a la nit a Tortosa arran de l'incendi declarat al primer pis d'un edifici de 4 plantes al carrer de l'Hospitalet, a la capital del Baix Ebre. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís gairebé a 11:15 i a les 11 de la nit el foc ja s'havia extingit. Tant la dona com l'home han pogut ser evacuats pels bombers, però van morir poc després. A Nova Zelanda es prohibiran els rifles d'assalt i les armes semiautomàtiques com les utilitzades divendres passat per un home que va atacar dues mesquites a la localitat de Christchurch. L'anunci l'ha fet aquesta matinada en una roda de premsa la primera ministra Jacinda Ardern. Destaquem també que el Departament de Justícia dels Estats Units investiga la companyia Boeing i l'Agència Federal d'Aviació dels Estats Units per determinar com es va fer el procés de certificació dels nous models. Els executius de la companyia hauran de comparèixer per primera vegada en un comitè del Senat per respondre sobre els recents accidents de l'avió 737 a Indonèsia i Etiòpia. I acabem aquest informatiu comentant-vos que la Germandat del Gran Poder i l'Esperança Macarena i el Consell de Germandats i Confraries de l'Arxidiòcesi de Barcelona han convocat per aquest dissabte el pregó de Setmana Santa a Barcelona, a càrrec de la delegada diocesana per a la formació i acompanyament del laicat Anna Maria Almuni. L'acte serà a les 5 de la tarda a l'església de Sant Agustí, al Raval de Barcelona. En el comunicat s'indica que la banda sinfònica Ciutat de Roses, dirigida per Antonio Ramírez, tindrà el plaer de tocar el tradicional concert de marxes processionals. Fins aquí l'actualitat. De seguida, al Mirador. Avui parlarem de les perspectives per aquest any en el turisme a Catalunya. Abans, el pensament del dia, avui, amb la professora emèrita de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, i també expresidenta de Càritas Catalunya, Carme Borbonès.
Mateu 25, 35, 43. Veniu, beneïts del meu pare, perquè era foraster i em recollireu. I els justos li replicaran: Senyor, quan vaig arribar com a foraster? Cada vegada que fèreu això amb un germà meu d'aquests més petits, a mi m'ho fèreu. Segur que cada dia ens creiem amb persones vingudes de nou a casa nostra, emigrants i refugiats, persones que han fugit dels seus llocs d'origen tant per raons econòmiques com per les guerres, persones que cerquen noves oportunitats que els permetin sobreviure, realitats que sovint se'ns mostren pels mitjans de comunicació i que ara ja han passat a ser notícies ordinàries, malauradament quotidianes, perdent així tot l'impacte de dolor, de sofriment, d'angoixa humana. Després dels moments de veure-les, les oblidem. El Papa Francesc que ens demana acollir, protegir, promoure accions i integrar els immigrants i els refugiats. Pensem-ho bé, pensem-ho avui i cada dia. Aquestes situacions s'han donat sempre i sempre han estat dures pels que les sofreixen. Els cristians, però, tenim el deure d'actuar i podem actuar de moltes maneres. Tenim l'encàrrec explícit de Jesús. Obrem en conseqüència. Cadascú de nosaltres sabrà com fer-ho i cercarà la millor manera d'aportar quelcom per minorar aquesta dura realitat. Solament cal ser-ne conscient i actuar. Acollim, protegim, participem en decisions i en accions. En resum, comprometem-nos en la integració dels immigrants i dels refugiats.
Ràdio Estel.
Avui, dia 21 de març, és el Dia Mundial de la Poesia, proclamat per la UNESCO. Ràdio Estel s'afegeix a la celebració amb l'emissió durant tota la jornada d'un seguit de poemes d'autors catalans. La celebració del Dia de la Poesia a Catalunya és una iniciativa de la Institució de les Lletres Catalanes i la Federació Catalana d'Associacions i Clubs UNESCO, amb la col·laboració d'altres institucions catalanes.
Molt estimat i molt l'estimo encara, de Miquel Martí i Pol, per Saldoni Fonoll.
Molt estimat i molt l'estimo encara, ho dic content i fins un poc sorprès de tant d'amor que tot ho clarifica. Molt he estimat i estimaré molt més, sense cap llei de mirament ni traves que m'escatimin el fons del plaer, que molta gent dirà incomprensible. Ho dic content, molt he estimat i molt he d'estimar. Vull que tothom ho sàpiga. Des de l'altura clara d'aquest cos que em fa de tornaveu de resposta quan el desig reclama plenituds. Des de la intensitat d'una mirada o bé des de l'escuma d'un sol ves, proclamo el meu amor, el legítim.
Ràdio Estel amb el Dia Mundial de la Poesia. Avui, dijous, 21 de març.
Ràdio Estel, una forma de ser. Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Jo en dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió.
Futur. Créixer.
De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Recordes que buscàvem una persona al Tibidabo que pogués desplaçar 500 metres un cotxe de 1.500 quilos per la carretera de la Rabassada? Doncs com era d'esperar, no l'hem trobat. Però no passa res, perquè la ràdio ho pot fer possible. Escolta-ho.
100 metres? 200? 300?
El teu bocador?
Si la ràdio ho pot aconseguir, imagina el que pot fer per la teva marca. Descobreix-ho a radioeficàcia.cat. Radioeficàcia demostrada.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
5 minuts i serà un quart de 7. Salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Guadalupe Galisteo a la redacció. Comencem el nostre temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui parlem del moment actual del sector turístic, que sembla que alenteix el seu creixement en el que pot ser un canvi de cicle, segons ExcelTour, concretament, aquesta associació que reuneix les empreses més rellevants del sector a Espanya, ha fet públic ara fa uns dies el seu diagnòstic. L'entitat apunta, en les seves previsions, que Catalunya caurà fins al cinquè lloc en competitivitat per la taxa turística. La millora del producte interior brut turístic serà d'un 1,7% aquest any, davant del 2 que hi va haver el 2018, l'any passat, i lluny del 4 i el 5% de millora en exercicis anteriors. Analitzem també la necessitat d'impulsar polítiques més favorables en matèria de planificació, càrregues impositives, estratègia i regulació de pisos turístics, per exemple. Amb tot aquest panorama, ens preguntem cap a on va el turisme a Catalunya aquest 2019 i quin balanç hi haurà de la temporada d'hivern. També la Setmana Santa i, sobretot, l'estiu ens preocupen perquè sempre tenen aquesta volatilitat en funció de factors meteorològics o d'incidències o també altres qüestions que afecten els països d'origen dels visitants, que de vegades tenen un temps imprevist o que poden veure's condicionats per factors interns dels seus propis països. Avui comptem en directe a l'estudi de Ràdio Estel amb la presència de Lluís Alegre, exconseller de Turisme i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda, senyor Alegre.
Molt bona tarda, bona tarda.
Gràcies. També saludem Arcadi Oliveres, economista i activista social. Bona tarda, senyor Arcadi Oliveres. Gràcies. I també agraïm la seva presència i saludem Josep Vila Avelló, fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què podem dir sobre el turisme aquest 2019? Sempre és un sector una mica imprevisible, oi? Tant en temps de crisi com en temps de bonança. Què creuen que passarà? Anem baixant? És un sector sòlid? Quines informacions tenen, senyor Alegre?
Per dir alguna cosa, parlem del turisme perquè existeix.
Exacte. Més, si no, diríem, està enfonsat ja.
I a més, em sembla que qui més qui menys se'l mira amb interès. Amb interès per què? Perquè és una activitat econòmica que genera, doncs, que dona molta feina, dona feina. Podem discutir si en preus elevats o en preus baixos dona feina. Després el que podríem discutir és com ho millorem, no? Ens internacionalitza, en el fons, inclús el canvi de molta gent d'aquest país va ser gràcies a la vinguda de turistes que es va obrir i va conèixer que a part del Malic hi ha altres parts del món, i a més conèixer això sempre enriqueix, no? I, a més, jo en parlo positivament en compte d'altres que parlen de la turismofòbia i com si parlar del turisme representa com si fos una motxilla plena de pedres, més que no pas d'oportunitats. I, per tant, existeix, tenim una bona imatge i, naturalment, és una activitat que en podem parlar. Està sotmesa a moltes alteracions, unes endògenes i altres, doncs, i, per tant, aquest és el tema. I, per tant, jo, més que parlar del turisme d'una mica amb el dient som masses i la turismofòbia, penso que hem de parlar de com el podem gestionar perquè porti creixement, creixement sostenible, porti benestar i, aleshores, anar millorant tot allò que veiem que és millorable, que n'hi ha forces de coses a millorar.
Sens dubte. I ara, a Catalunya, creu vostè que s'està gestionant bé, tenint en compte el context actual, la situació política, social, econòmica, que tampoc és fàcil, tot i que ens estiguem recuperant?
Aquí, em sembla que inclús ho havia dit alguna vegada amb aquests micròfons, no? És a dir, jo crec que la qüestió del turisme fonamentalment és que cal gestionar-lo. I que no gestionar-lo és un fracàs. I el fracàs no porta benestar, no? I, per tant, em sembla que cal gestionar el turisme. I aquí sí que em sembla que hem de fer uns esforços.
I la gestió pública...
Començant pel propi sector,
això, els sectors. Del sector i privat i públic, també.
Els sectors privats, i després penso que les administracions públiques, amb la mesura que nosaltres els hem encarregat que ens dirigeixin amb l'econòmic, amb lo social, amb el progrés, evidentment han de procurar coordinar aquests esforços i, per tant, han de portar una batuta, però de coordinació. I, per tant, ni és culpa de l'administració si les coses no van, ni tampoc és culpa del sector. En tot cas, serà culpa de que no ens hem posat d'acord. I penso que això és el que em sembla que hauríem de demanar a tothom, sobretot de dialogar. I els sectors privats que es vertebrin, que donin força als gremis, que no sigui allò de tants caps, tants barrets, sinó poder una mica definir doncs, conveniències i l'administració definir pues, oportunitats d'encaixar aquestes conveniències.
Bé,
com ho veig, no?
Sí, sí, i tant, gestió. Ja ens ha donat unes pautes inicials en un tema que sempre és molt obert. Endavant, senyor Vilavelló, per exemple, i senyor Oliveres, després.
Quan parlem de turisme, sempre parlem com si tot fos el mateix. Hi ha moltes classes.
I tant.
Turisme d'hivern, per exemple, aquest any deu haver sigut dolent perquè la neu va arribar molt tard.
N'hi ha hagut poca, pel que sabem.
Però, bueno, quan se parla de turisme, la gent pensa només en el turista de pas. El turista que ve fa unes visites, gastarà menys o menys, tindrà una classe social alta o baixa, però que fa unes visites i després no pensen molt en el que són altres tipus de turisme, turisme estacional, el turisme que ve, el turista que ve, el turisme inclús d'interior d'aquí, que fem els de Barcelona per anar-se'n de vacances al poble de la costa, i estem un mes. Com molts francesos venen, com molts anglesos venen, i molts italians venen, i d'altres països. I és un turisme totalment diferent, perquè és un turisme molt estable, molt repetitiu, que fa vida de família, que té molt de més de contacte persona a persona, i hi ha altres tipus de turisme. Per exemple, aquesta setmana s'estava parlant del turisme de creuers. Molt malament, per cert, que no el trobo gens adequat, però perquè és un turisme que és molt diferent. Però són senyors que arriben a agafar el barco, o que és el vaixell el que passa per aquí i fa una parada a Barcelona. Barcelona acostuma a ser cap de línia, però n'hi ha altres que no, que passen i és una parada. Baixen, estan un dia, gasten, segons han dit, 518 euros i tornen a pujar el vaixell. I, bueno, se'n parla molt malament, però, escolti'm, aquests senyors tenen el tot el dret. Jo he fet un creuer i bueno, he fet la vida al vaixell i he baixat a les ciutats i he conegut ciutats que potser no hi hagués anat mai. Bueno, o sigui, hi ha moltes classes de turisme.
I
no tot generalitza molt.
Clar, no tot són reserves plenes.
Crec que s'ha de gestionar, evidentment, això hi estem d'acord tots, que tinguem un parell de dits de front, però s'ha de gestionar d'una manera diferent per cada un dels tipus de turisme que hi ha. I aleshores jo crec que el que s'ha de fer és no partir de bases populistes o turistofòbia i tot això, sinó intentar pues, anar a millorar-lo, a gestionar-lo i a posar les regles clares del que és. Després, si hi ha una circumstància adversa, perquè hi ha una tempestat o perquè hi ha un atemptat o perquè a Alemanya tenen eleccions i no volen sortir, això no hi podem fer res.
És clar, són circumstàncies que no depenen del qui rep el turisme.
Clar.
Senyor Arcadi Oliveres.
Jo estaria d'acord amb que el sector turístic és un sector sòlid, o si se'm permet dir, fins i tot consolidat. I si en l'estat espanyol no és consolidat, és que no és el cap del món, perquè probablement deu ser un dels països amb més nivell de recepció turística.
Sí.
Precisament degut a que ja és consolidat, i que penso que tothom ho sap, potser seria el moment de començar a perfeccionar-ne els molts efectes que té, perquè és evident que hi ha moltes categories diferents de turisme. El senyor Vila parlava de turisme d'hivern, parlava de creuers. Darrerament, per exemple, crec que ha tingut una importància cada vegada més gran aquest turisme interior que fan la gent jubilada a través de l'Imserso, que també va una mica per tot l'estat espanyol. Ara, totes aquestes coses tenen alguns defectes. I jo crec que un dels més importants és la precarietat laboral dels que treballen en el sector turístic. Tant si són cambrers, com si són cambreres d'habitació, com si són gent que estan amb agències de viatge a tot arreu. Una cosa que ja es dona per bona, que no és conjuntural. Pot ser conjuntural potser en un moment d'un atemptat o un any de mal clima, però en general portem des dels anys 60 consolidant aquest sector. I per tant jo tinc la impressió que un cop sabem que és un sector segur, aleshores caldria veure quins defectes té. I per mi, repeteixo, el més important és el dels condicionants laborals. Estic convençut que, per exemple, i doncs potser el senyor Alegre en sabrà més que jo, a Lloret de Mar, que deu ser un dels focus turístics de l'estiu,
i tant,
una bona part dels que hi treballen no tenen ni tan sols contracte de treball. Estan en condicions absolutament precàries.
Sembla que en això anem millorant, diguéssim, no? Espero.
No, és veritat. I això porta que un dels reptes que tenim és l'estacionalitat.
Clar.
És a dir, amb la mesura, i a més, amb la mesura amb què, quan va començar, Sol i Platja, llavors, bueno, això està molt bé, però això ni és, és no cultural, això és un fet concret, però no hi aporta cultura, i aleshores està buscant aquesta desestacionalitat. Em sembla que un dels objectius clars, i a més és un dels reptes que inclús el pla que ha preparat la Generalitat marca com a objectiu, altra cosa és que després sàpiga arrossegar els sectors a treballar en aquesta línia, no? És desestacionalitat, i llavors creixement de qualitat. És a dir, buscar un creixement que, a més, que sigui sostenible, amb tot l'objectiu mare de dir preservar el que tenim i no podrem tornar al que era, perquè, entre altres coses, els temps han canviat, però tot el que fem que no sigui menjant-nos el capital del patrimoni natural que tenim, sinó, en tot cas... I, aleshores, aquest és un dels objectius, desestacionalitat. I, en concret, doncs, ja s'hi està treballant. L'altra cosa és que llavors tothom hi ha de remar, no? És a dir, que no sigui allò de juliol i agost, sinó que diu, març, abril i maig, treballem-hi. Octubre, treballem-hi. I poc com molt també s'allarguen les temporades. Llavors, amb la mesura que s'allargui, hi pot haver-hi més estabilitat, perquè no hi ha cosa més trista una activitat econòmica que una part de l'any estigui tancada, no? I aleshores, evidentment, estic d'acord que s'ha de buscar aquesta desestacionalitat. En part ja s'ha anat fent, però llavors es centra en destinacions alternatives. I llavors, de tot el tema de Sol i Platja, doncs, doncs el turisme de ciutat. I les ciutats estan obertes els 12 mesos de l'any, no? I al costat d'això, doncs, el turisme, diríem, comercial. Fires, congressos, esdeveniments que són importants, no? El tema cultural. El tema del turisme de l'interior, és a dir, zones rurals, que només depenien, diríem, del món rural, és a dir, de la pagesia i de la ramaderia, doncs... doncs
ofereixen atractius turístics, també.
Les cases, el turisme, cases de pagès, no? Per tant, són objectius que s'ha de procurar ser exigent per anar traient aquests vicis que, evidentment, em sembla que ens preocupen a tots, no?
Per tant, una de les maneres de reduir aquesta precarietat i d'acabar-hi és intentar eixamplar
les estacionalitats.
Sí. Que Lloret no sigui només de juliol i agost, per exemple, per posar un exemple.
Això és dramàtic,
no?
Només depèn. Sí. I si està treballant força. I la realitat és que la cresta continua sent alta, però les planures pugen una mica. Per tant, vol dir que en fi, s'hi ha d'anar anant.
Sí, avui parlem amb el vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, l'exconseller Lluís Alegre, també amb l'economista i activista Arcadi Oliveres i amb el fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes, Josep Vilavelló, sobre turisme. Aquest any, per exemple, que la Setmana Santa és tardana, pot haver-hi una diversificació del turisme i potser més turisme a Lloret, amb la qual cosa hem posat l'exemple de Lloret. No només existeix Lloret, també hi ha altres pobles de la Costa Brava o la Costa Daurada.
Que sigui tardant, en principi, és bo, perquè llavors el que fa un esforç per obrir per Setmana Santa ja empalma més amb l'estiu, i llavors no té la baixada que també... I, per tant, no, depèn de moltes coses.
Depèn de moltes coses. O sigui, pot multiplicar, però aquest any ja dèiem que la neu no ha anat del tot bé i és possible que ja no hi hagi estacions d'esquí per Setmana Santa, que altres anys sí que hi ha.
Això se pot ajudar.
Aquests freds d'ara, de tots modos, fa que els canons funcionen.
Per tant, encara...
De neu,
sí, certament.
Millor els de neu que els altres. Millor els de neu que els altres.
Efectivament. Ens hem entès perfectament.
Aigua i fred, molt de fred.
I aquesta frescota.
Senyors, alguna vegada en aquest col·loqui, parlant de turisme, ens hem hagut de referir darrerament als pisos turístics, a aquest tema que ha estat molt de debat, sobretot a Barcelona. Quina impressió tenen del que és aquesta problemàtica.
No sé, jo amb això sí que seria crític, perquè fins ara hem parlat, jo diria, més aviat del turisme a Catalunya. Però voldria fer una remarca especial pel turisme a Barcelona. No només per la qüestió de pisos turístics, sinó també jo conec gent que es preocupen per les Rambles i n'estan absolutament preocupats de que ha deixat de ser un passeig ciutadà per esdevenir exclusivament un passeig turístic. Crec que amb totes les Rambles només hi viuen d'una manera estable 49 persones. He llegit un estudi recent sobre el tema.
Per tant, no és un lloc de barri.
Llavors, hem perdut la categoria d'un barri tan cèntric com és, doncs, el de Ciutat Vella, perquè d'aquesta manera acabi sent prioritzat. I a mi, ara, la veritat és que he perdut el costum, però com que sempre he sigut un imant de Barcelona, quan sortia una temporada de viatge i tornava a casa, el primer que feia era fer-me de Canaletes a Colom i de Colom a Canaletes, quan encara caminava bé, encara camino malament. I, aleshores...
El passeig clàssic, eh?
Quedava refet. Ara ja no m'atrau.
A moltes no hores trobo, és molt difícil passar-hi,
perquè ja no hi trobo... Sí, no és una qüestió de seguretat, tampoc mai et passarà res, però, més aviat, no és simpàtic.
Malauradament va passar una cosa greu ara fa un any i mig, però vaja, sabem que el risc és molt petit, gràcies a Déu.
I això pot passar al Champs-Élysées i pot passar...
Pot passar tot arreu, certament.
Sí. O a Nova York.
Però ens hem entès, també, sí, amb aquest aspecte. Bé, doncs, molt crític el senyor Arcadi Oliveres, vostès què en pensen? Senyor Vilabelló...
Ja sabeu que jo no sóc barceloní.
No, és veritat.
No sóc, jo sóc de Reus, encara que visqui aquí, els de Reus ho som sempre.
Ui, tant.
Però vaig vindre a viure a Barcelona per estudiar la carrera, després vaig viure en diversos llocs d'Espanya i he tornat a Barcelona perquè era el meu destí natural. I estimo Barcelona. Estimo Barcelona. Ara hi ha coses que, bueno, a vegades no es pot lluitar contra elles. No es pot lluitar contra elles perquè són, repetiríem allò típic del torer, el gall o d'allò, que hi ha coses que no poden ser i que, a més, són impossibles. No? Llavors, quan hi ha una atracció, aquest tema de que hi visquin només 49 persones...
a la Rambla,
gent,
per exemple.
Quanta gent viu a Fleet Street, a Nova York, o... poca, perquè, evidentment, o hi ha hotels, o hi ha...
Sí, és un concepte de ciutat amb àrea comercial.
Jo conec molta gent que viu en carrers, per la Rambla, sí. Carrers i tal, el carrer Carme, que jo conec bastanta gent que viu. A la Rambla, doncs, potser poca. Jo visco a la Diagonal en aquests moments, i, bueno, jo puc dir que el meu edifici, que són 7 plantes de 2 pisos, només hi ha una família que viu, que és la meva.
Déu-n'hi-do.
És un despatx d'un notari, tot això. També podria jo protestar, d'això. Hi ha altres dies, hi haguessin altres
fesos. Sí, sí.
Bueno, però la Diagonal hi ha notaris, què hi farem? Un cada dos, tres portes.
Hi ha altres oficines, hi ha bancs, hi ha de tot. Sí, sí.
Aleshores, hi ha coses que són irreversibles, que són irreversibles, i, per tant, vull dir, bueno, sí, la Rambla és una meravella, la gent hi anàvem a passejar, i ja no hi anem, però perquè altres... també els agrada i també hi volen passejar. I què es pot fer sobre això? Prohibir que hi passegin?
Bé.
Bueno, jo amb això, i a més també ho he dit una altra vegada, i perdó si em repeteixo, però
no, tranquil.
Segurament fa ja alguns dies o setmanes, vull dir, no... És a dir, jo crec que la política no ha de ser de negar. Això de dir, poso un stop, i aquí ara no passa ningú, em sembla que és un fracàs. És més, és el fracàs de la incapacitat d'ordenar. Jo estic d'acord en què les coses han de tenir un ordre. No només diríem pel que ofereix o pel que hi resideix, per tant, pel que hi viu, sinó inclús per no enganyar el que ve. Perquè, vull dir, ha d'haver-hi... I, per tant, jo penso que el tema dels pisos turístics s'ha d'ordenar per claretat. Per claretat, i ordenar vol dir puestos sí i puestos no, i puestos sí en unes determinades condicions, i no pas barra lliure, i negar-ho, i que tothom faci el que vulgui, em sembla que és el gran fracàs de la política. I penso que n'hem vist una mica últimament. Per tant, amb això, poca demagògia. En canvi, sí que em sembla que s'ha de clarificar pel que hi viu, i sobretot inclús per transparència pel que ve. I aleshores no se senti defraudat. Vaig allà, he vist una postal molt maca, i llavors resulta que és un desori, no? Per tant, estic... negar-ho no, ordenar-ho sí,
i sí, òbviament,
les coses canvien.
I aquest tema és que...
les coses van canviant.
Anar a la Barceloneta. Ui, és el lloc que, clar, és que és allí és el lloc on s'ha d'ordenar. A tot arreu s'ha d'ordenar.
Sí.
A la Rambla jo crec que pisos turístics bon hi deu haver, però a Barceloneta sí, i és on hi ha que...
Sí.
I, bueno, jo tinc...
Hem vist imatges de la Barceloneta que em sembla...
pisos turístics, legals...
Jo s'hauria... No, s'hauria, no dic amagar, amb el sentit de posar la porqueria sota la catifa, no? Però realment, vull dir, són imatges que fan pena.
Aquells quarts de casa i tot això, que han sigut altra cosa que explotació turística.
S'ha d'ordenar. Hi ha d'haver-hi valentia per ordenar-ho.
Bé, doncs, suposo que això no es fa d'un dia per l'altre. En tot cas, és una bona crida, ara que s'acosten...
Generar un clima de confiança per ordenar i que la gent expressi els que ofereixen les seves possibilitats, les seves necessitats, i al final també el que vol el mercat.
I tant. Avui parlem de turisme i és lògic que parlem del de Barcelona, però el fem extensiu, evidentment, a tot Catalunya i, a més, a un fenomen que és global. Comentava vostè, senyor Alegre, que molta gent veu Barcelona per una postal, però avui dia no només per una postal, perquè pot veure vídeos a YouTube... L'hem entès perfectament, però sí, de vegades es fa una expectativa i després se senten decebuts. Recordem que ens acompanyen l'economista Arcadi Oliveres, l'exconseller i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Lluís Alegre, i el també economista Josep Vilavelló. Tenim una pregunta, com cada dia, a radioestel.cat. Guadalupe, bona tarda. Què ens diu aquesta pregunta?
Bona tarda. Doncs la pregunta diu si creus que es produirà aquest any una davallada important en el turisme a Catalunya. Teniu tres respostes. La primera, que sí, sobretot per la reducció que es preveu en el creixement econòmic. La segona, que sí, principalment per la crisi política i les tensions derivades del procés. I la tercera, que no, perquè el sector és prou sòlid i els visitants venen malgrat tot.
Gràcies, Guadalupe. Amics oients, podeu votar a radioestel.cat i teniu temps fins demà al matí. Serà important la davallada. Bé, en tot cas, fem una pausa i després ho comentem, si els sembla, amb Lluís Alegre, Arcadi Oliveres i Josep Vilavelló. Anem a la notícia curiosa, també, i a l'última roda d'intervencions.
Ràdio Estel.
Us agradaria veure, o almenys sentir-los, tenir notícia dels àngels? En què esteu pensant? En figures bíbliques, en figures mítiques? No. Parlem de figures de veritat, de gent que ajuda a l'altra gent, de gent que és al món amb aquest objectiu, obrint els braços, obrint les ales, per acollir els més desfavorits. Doncs si voleu tenir-ne notícia, cada dijous a 8:15 a Ràdio Estel, nosaltres us portarem àngels.
Jo en dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió.
Futur.
Créixer.
De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
32è Festival Tradicionarios, el festival folk internacional de referència als Països Catalans. Dissabte 23 de març a les 6 de la tarda, 20è aniversari de la revista Caramella, amb el debat Neofolclora, cultura de masses i de consum. A 9:45 del vespre, el documental Cant al ras, la nit del poble. Presentació del disc de Socarrel, de Jonathan Penalba. I Rascanya presenten el disc Auia. Compra les teves entrades a entradium.cat sense despeses de gestió i al Centre Artesà Tradicionarius de Gràcia. 32è Festival Tradicionarius. Més informació a tradicionarius.cat.
Aquest dissabte a les 11 del matí, Ràdio Estel transmetrà en directe des de la Catedral de Tarragona la celebració de beatificació del màrtir Marià Mullerat. Una missa presidida pel cardenal Angelo Becciu, prefecte de la Congregació per a les Causes de Sants. Recorda-ho, serà aquest dissabte a partir de les 11 del matí en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Passant ja gairebé 4 minuts de 7:15, reprenem el nostre col·loqui i ho fem, com és habitual, amb la notícia curiosa del dia, avui parlant de turisme. Guadalupe, bona tarda de nou.
Bona tarda, Ignasi. Com que estem parlant sobre turisme a Catalunya, m'agradaria presumir una mica de la nostra terra, que és un dels territoris més visitats d'Espanya. Faré un rànquing de 5 pobles molt bonics a partir d'una llista de la publicació Time Out, encara que, això sí, tot és opinable. Municipi de Girona Costaner, que ha estat escollit com a residència d'intel·lectuals i artistes des de Dalí a Pau Riba. Actualment acull visitants, molts dels quals són els anomenats urbanites, que cerquen pau i tranquil·litat lluny de les grans ciutats. El segon és Bagerga, un poblet de muntanya del municipi de Naut Aran, lluny d'esquiadors i hotels. Sempre s'hi poden visitar històrics monuments, com ara l'església de Sant Feliu del segle XIII i el santuari de Santa Margarida. El tercer poble que vull destacar és Begur, una vila i municipi de la comarca del Baix Empordà i també un centre turístic molt important de la Costa Brava. Les cases colonials van ser construïdes per begurencs que van tornar de fer les Amèriques i ens trobem davant un paratge acollidor i ple de contrastos i història. Ara parlem de Tossa de Mar, vila i municipi de la Selva. És part de l'anomenada Selva Marítima i a tocar de les comarques del Baix Empordà i el Gironès. Ava Gardner i James Mason van escollir aquest poblet per rodar la pel·lícula de Pandora i l'holandès Arran, ideal per bussejar, passejar i reposar. Si em permeteu la boina, m'agradaria parlar sobre la bellesa d'un poble, també de la Selva, i a prop de Tossa del Mar. Em refereixo a la vila de Blanes, que dona entrada a la Costa Brava. I com a bona blanenca, vull destacar el Jardí Botànic, les seves platges, l'històric Castell de Sant Joan i, sens dubte, el famós concurs de focs artificials que acull cada any grups pirotècnics internacionals. No hi és a la classificació de Time Out, però ja dic que aquestes llistes poden ser molt ampliades i personalitzades. I aprofito per saludar els meus pares i els meus avis, que sempre ens escolten. Time Out també destaca com a cinquè municipi Tivissa, a la Ribera de l'Ebre, una vila construïda sobre un turó al peu dels vessants de la Serralada. Vull destacar el centre històric, la plaça del Mercat i el castell, com també l'església antiga, la capella del Roser i l'església nova. Tivissa combina elements de diferents estils. Doncs bé, ja sabeu, amics oients i convidats, quins llocs podreu anar a visitar, si encara no ho sabeu. I vostès, senyors Lluís Alegre, Josep Vila i Arcadi Oliveres, a veure, quin és el lloc preferit aquí a Catalunya?
Va, doncs poden respondre ja. Senyor Alegre, per exemple?
Hi ha llocs preferits, n'hi ha molts.
Sens dubte.
Per tant, jo tot el que giri a l'entorn de la cultura, tant des del punt de vista de lo que ha sigut la nostra història, per tant, el Pirineu farcit de totes aquestes les romàniques, per tant, tot el romànic del Pirineu, però també, i no em vull allargar, però tot el que és la Catalunya Nova, el gòtic, doncs tot el poblet, al parlar de cultura també tot el tema gastronòmic. I per tant, jo diria tot el que sigui, amb els amics, família i amics, doncs poder fer aquestes rutes, em sembla que hi disfrutes i, a més, t'hi enriqueixes.
I els que som d'aquí, per tant, practiquem el turisme de casa nostra, també, no? La nostra pròpia tant, cultura,
conèixer,
que també...
Que, a més, a vegades la gent va conèixer la Seca, la Mega i les Valls d'Andorra, i sí. El que la Vall d'Andorra vull dir les Antípodes,
sí, sí.
I desconeixem el que tenim aquí a casa, que és tan maco com de fora.
Viatgem
més.
A Itàlia, a Budapest, a Praga, a Londres, però d'aquí coneixem poca cosa, de vegades, sí. Senyor Arcadi Oliveres.
Bé, seré concís, perquè hi ha poc temps, on m'he sentit moltes vegades molt bé, és a Besalú. És un poble...
Medieval, magnífic.
Un entusiasme, i ara no entrarem en detalls gastronòmics, no, sí, però penso que hi ha prou. Besalú.
Besalú, molt bé. I senyor Vilavelló?
O sigui, del sud...
Encara que sigui la seva pàtria.
Tornaré a dir Poblet.
Poblet i, ben a prop de casa.
I Montblanc, que és al costat, que és una ciutat amurallada, que és una meravella, una meravella.
I tant, doncs molt bé.
I anar a Valls a menjar calçots tampoc està mal.
Molt bé. I, evidentment, suposo que Reus l'ha descartat perquè és la seva ciutat, no?
És la meva ciutat, però té modernisme molt interessant.
I tant.
L'Institut Pere Mata, la Casa Navàs...
Molt bé.
I, sobretot, el Teatre Fortuny, que era del meu pare i que és un teatre dels més bonics que hi ha a Espanya.
Molt bé, magnífic. Doncs Guadalupe, vaja, com a blanenca, molt bé, eh?
Sí.
Els de Blanes, cadascú defensa... També vostè coneix la Costa Brava, no, senyor Alegre?
Jo, per motius personals, familiars i professionals, comparteixo pues, una part de la Costa Brava...
A prop de Blanes, eh?
A prop de Blanes, vaig anar-ho per ser més concret i Barcelona.
Molt bé, molt bé, molt bé. Fantàstic. Bé, ens havia quedat pendent de comentar quin... Bé, el turisme s'ha de gestionar, hem arribat a moltes qüestions. La veritat és que ja no ens queda temps, però no sé si volen concloure amb algun...
Jo només concluiria, i amb una certa retranca...
30 segons, sí.
Que quan no va bé, quan en tenim, ens queixem de que n'hi ha massa, i quan sembla que flaqueja, llavors tot són llàgrimes. Jo amb això seria més seriós i miraria de dir, tenim, com s'ha dit, i ho deia el senyor Arcadi abans, tenim bons trumfos, però ho hem de millorar.
Doncs d'això es tracta, millorar-ho i després també pensar en la persona en el centre, eh? Això que deia abans el Cadi Oliveres, de lluitar contra la precarietat en el camp del turisme. Guanya la tercera opció a la pregunta, no perquè el sector és prou sòlid i els visitants venen malgrat tot. La pregunta del dia, el turisme sempre sobreviu, és irreductible. Gràcies, Lluís Alegre, Arcadi Oliveres i Josep Vilavelló. Fins una altra, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Ràdio Estel. Paraula d'avui.